pedra tallada, l'elaboració d'un foc rudimentari, uns primers esbossos d'art a les parets d'una cova, la pronunciació d'uns mots primitius avui totalment incomprensibles. És així com s'ha anat fent i desfent l'espècie humana actual, nosaltres, els Homo sapiens moderns. Pedra a pedra, escolta la prehistòria.
Benvinguts a un nou capítol del Pedra a Pedra, el programa de prehistòria que fem setmanalment aquí a Ràdio 90, a la Ràdio Lliure i Comarcal de la Garrotxa. Bé, el programa d'avui, que és el número 47, doncs us parlarem de territori, Neandertals i Girona. El que veurem doncs, és el fenomen Neandertal, que com bé sabeu és un tema que ens apassiona. Llavors el reprendrem aquí al nostre programa i ens referirem exclusivament doncs, a les comarques de Girona, concretament de la bioregió de Girona, que comprendria la vall mitjana del Ter, la comarca de la Selva, i veurem doncs, que les nombroses evidències del pas d'aquests antics homínids, d'aquests humans que anteriors a nosaltres, a l'Homo sapiens modern, doncs, són abundants en aquest territori i això ens permeten doncs, parlar de que en aquí hi va haver-hi una forta... un fort arrelament, una forta presència d'aquestes comunitats humanes al nostre territori. I parlant podem parlar d'això, d'ocupació. Per què? Doncs perquè trobem la seva presència, la trobem tant escampada a l'aire lliure, en jaciments doncs, en cabanes, o també les trobem en abrics i en coves. I això, doncs aquesta intensitat de poblament al llarg d'aquestes zones, dels rius, del riu Ter i dels seus afluents, i de la depressió de la selva, doncs és una característica d'aquest període Neandertal a Catalunya, perquè no hi ha cap altra zona del nostre país, de Catalunya, on la presència Neandertal sigui tan abundant, on hi hagi tants jaciments, ja sigui a l'aire lliure o en cova, doncs no es produeix això. És a dir, per exemple, hi ha llocs de Catalunya doncs, que hi ha jaciments Neandertals importants, en abric, però llavors... Si et mires a nivell del seu radi immediat, el seu entorn ecològic, doncs no està complementat amb la presència d'altres jaciments o de molts més jaciments, no? Per tant, el programa d'avui us parlarem d'això. La idea és aquesta. Bioregió de Girona, territori, arrelament de població de Neandertals. Benvinguts, doncs, a un nou capítol del Pedra a Pedra.
Benvinguts a aquest programa dedicat a aquesta bioregió de Girona i la seva presència Neandertal des d'aquí a des de la 101.4 de l'FM. Doncs bé, com acabem de sentir ara la introducció feta per l'Albert, doncs això, explorarem una miqueta de tots aquests jaciments que s'han anat trobant al llarg de més d'un segle d'excavacions. I doncs intentarem aglutinar el que moltes vegades hem fet per separat al llarg d'aquests 47 programes que ens han precedit amb aquest i intentar doncs, això, doncs, unificar tota aquesta informació que hem anat donant una miqueta a vegades localitzades, doncs amplifiquem una miqueta el punt de mira per tenir més clar el perquè doncs, de totes aquestes ubicacions dels jaciments.
Donar-hi una visió de conjunt, no? Per exemple, hem parlat vegades en programes anteriors doncs, de les coves prehistòriques de Serinyà i hem parlat doncs, de les evidències o les eines de pedra que fan doncs, que els prehistoriadors puguem pensar doncs, que allà va haver-hi una forta, diguéssim, activitat humana durant el període Neandertal, fa 50.000 anys o 100.000 anys, no? O a d'altres llocs. Per exemple, també fa un parell de programes us havíem parlat doncs, molt a prop de les coves de Serinyà, a la zona del Pla de Martís, concretament doncs, el clot d'Espolla, que és aquell clot intermitent doncs, que d'aigües intermitents que quan a l'Alta Garrotxa plou molt, doncs, al cap d'una setmana doncs, el freàtic queda doncs, bueno, saturat i llavors troba uns sobreeixidors, no? Bueno, aquelles aigües subterrànies que forma part, de fet, del sistema d'aigües subterrànies que donen sortida, donen aigua a l'estany de Banyoles, doncs que és molt conegut per aquest fet, per aquesta curiositat d'ordre geològic, d'ordre natural, que és extraordinari. Doncs, per exemple, vam veure que aquí també hi havia hagut doncs, moltes eines de pedra que es van trobar a l'aire lliure, doncs, que per les seves característiques tècniques es poden atribuir al període Neandertal. I bé, i a part del Pla de l'Estany, doncs, també a principis d'aquesta temporada també us havíem parlat doncs, del mateix, de la identificació de moltes més evidències dels Neandertals a la comarca del Pla de l'Estany, de la Selva. O també us havíem parlat de qui més elabora, a l'Alta Garrotxa. Us havíem parlat de dos jaciments de Neandertals molt, molt interessants i molt importants, doncs, com són la cova 120, que està a Sedernes, i la cova dels Ermitons, que també està a Sedernes. No? I també us havíem parlat doncs, del cau del Duc, que aquí ja serien Neandertals els més antics, el cau del Duc a Torroella de Montgrí, serien Neandertals més antics o anteriors, que serien els Heidelbergensis. Bé, tot això ho hem anat fent al llarg del programa, anem fent pinzellades, i el que avui, la novetat que fem avui en el programa d'avui, doncs és que intentem donar una visió de conjunt de tots aquests jaciments. És a dir, què n'extraiem? Quina conclusió arribem? No? Perquè a vegades, què fa els investigadors? Doncs la investigació és molt lenta. Fa 100 anys que es van trobant coses. Ara ho fa un investigador, passen 10 anys, una altra investigació troba un altre jaciment a un altre lloc, buscava 3 anys, llavors es para. Tot és força complicat, no? Però bé, ara ja han passat 100 anys i ja hi ha dades. La gent que ens interessa aquest tema, ja hi ha dades. Si tu ho saps anar a buscar, entre les que han fet altres persones, les que has fet tu, i les dades hi són. I llavors, clar, el que sempre intentem fer, no, les persones que han d'aquest tema, és buscar és generalitzar una mica, tenir una visió de conjunt. I el que ens adonem, i d'aquí el títol del nom del programa, Bioregió de Girona com a un territori Neandertal, doncs és haver vist això, doncs que concretament en aquest sistema ecològic que podria estar determinat per una banda pels Pirineus al nord, per la Mediterrània a l'est, i llavors a l'est, diguéssim, per la serrada transversal, i a dintre d'aquest territori, doncs, amb els seus sistemes particulars, com seria la xarxa fluvial dels rius Ter, Fluvià i Muga, a més de ser una zona d'aiguamolls, al litoral sobretot, o a la comarca del Pla de l'Estany, també de bueno, els típics estanys, no?, d'aigua abundant, tot aquest territori solament té, a nivell ecològic, una identitat pròpia i que les evidències prehistòriques típiques del període Neandertal doncs s'hi manifesten de forma abundant en comparació doncs, amb altres sistemes ecològics que hi ha arreu del país. I aquesta és la gran peculiaritat doncs, que es pot observar analitzant el registre arqueològic i que fan doncs, això que la bioregió de Girona sigui... podem parlar d'un lloc on hi ha una intensa ocupació durant el període Neandertal i, per tant, podem parlar de població, arrelament de territori, no? A partir de les poques restes que trobem. I doncs això pensem que és prou interessant com per, ara entrarem en més detall, doncs com per haver-hi dedicat un programa com específic, que és el que estem fent en el dia d'avui.
Doncs exacte, tal i com acabem de sentir, doncs, una bioregió doncs, seria això. Aquesta superfície, no? com molt bé deies tu, definida, no? De manera de geogràfica, com tu molt bé apuntaves, pel que seria en els Pirineus per un cantó, no? Tenim el mar i tenim els rius, i diguem la seva ecologia, no? I la seva biodiversitat, no? De la flora, de la fauna, d'aquests petits ecosistemes, no? Que es deuen doncs, principalment a la xarxa fluvial, que és la que determina molt, com veurem en el seu àmbit de moviments, aquestes comunitats neandertals, no? I bé, definit aquest primer paràmetre del que seria el titular d'avui, l'altre és els neandertals, no? Que hem dedicat molts programes a aquesta espècie d'homínid típicament europeu, això ho hem de recordar sempre, els neandertals només es van viure el que seria Europa i Pròxim Orient, no van anar a l'Àfrica, tret que potser algú es va perdre i va acabar tirant sense voler, o més enllà d'Àsia.
Fins que no es demostri el contrari, mai es pot descartar res, però ara com ara és això, que només el que dius, que fins al Pròxim Orient i Europa és on s'ha trobat ara. El lloc més llunyà seria fins a tocar els Urals, més o menys.
Exacte, o sigui, a la meitat de Rússia, perquè ens entenguem.
Sí. Hi ha gent que apunta que poden haver arribat a l'Índia i Xina, per exemple. Hi ha gent, vull dir, investigadors de prestigi, com per exemple, el llibre de l'Antonio Rosas, publicat l'any 2010. L'Antonio Rosas és un investigador que està excavant, és d'Atapuerca, de l'equip històric, i actualment està excavant a una cova que es diu el Cidrón, que està al nord d'Espanya i que s'ha fet molt famós últimament per uns estudis de genètic de població, bueno, que és un lloc reconegut, no? Doncs en el seu llibre, aquest del 2010, parla d'això, doncs, que a nivell de fòrums internacionals on ell assisteix hi ha investigadors doncs, que apunten aquesta possibilitat que per què no? Els neandertals es podrien haver extès també doncs, a la Índia, a Xina, i no sembla descabellat, el que passa que, clar, com tot, amb ciència, les coses s'han de provar. No estaria, el que està clar és el que deies tu, que això està bé, és a dir, ara com ara és una espècie, si hi ha una espècie típicament europea, espècie humana típicament europea, avui per avui és la neandertal. Que és això que, perdó que t'havia tallat, però
sí.
Vull dir, que està bé això recordar-ho, i a més, esclar, per nosaltres els neandertals, com a europeus i com a sàpiens, té aquest afegit, aquest enigma, aquesta part de curiositat, que esclar, és l'única espècie que sapiguem, o bueno, o l'espècie, diguéssim, a Europa més propera a nosaltres, en el sentit que es va extingir quan nosaltres vam arribar a Europa, més o menys, va coincidir. Va haver-hi uns 10.000 anys de diferència amb les dades actuals, i clar, això crea molta curiositat. Per què? Vam ser nosaltres que els vam extingir, o es van extingir per causes naturals? És el gran misteri, ara com ara.
I encara més quan a mitjans de l'any passat la revista Science va publicar aquell estudi on es deia que els homo sapiens actuals compartim de l'1 al 4% de genoma amb els neandertals, no? Que encara fa més evidents aquests lligams, doncs potser encara els establim una miqueta més marcada.
Exacte,
més marcats.
I crea dubtes, no? Perquè, esclar, si eren dues espècies diferents, esclar, vull dir, no, dues espècies diferents en biologia sempre diuen que no poden, si s'uneixen, que es poden unir, però no poden crear descendència. Esclar, això què vol dir? Que llavors hi ha aquest 4% doncs, que s'ha acumulat doncs, en els gens dels sàpiens actuals i es conserva. Bueno, és que això tot és... en fi, com que els estudis de genètica només fa 10-15 anys que estan en marxa, i en 10-15 anys les novetats que han arribat a portar, estem a les beceroles d'aquesta investigació, doncs bueno, segurament hi haurà moltes més sorpreses els pròxims anys, i en fi... Però el que no fa res més que alimentar doncs, aquesta curiositat dels neandertals, no?
Doncs...
I esclar, perdona, això sempre parlem a nivell europeu, és a dir, a nivell europeu i a nivell d'escala humana, és a dir, els neandertals són un problema, diguéssim, o una curiositat de la investigació de la prehistòria a nivell universal. Tu pots fer, pots estar parlant de prehistòria a Sud-àfrica i pots parlar de neandertals, perquè, esclar, quan estàs parlant de prehistòria, d'història humana antiga, parles de tot, parles dels australopitecus, parles dels hàbilis, tens una visió general, perquè és això la història de la humanitat, no? Tot i que els neandertals siguin d'un forma típicament europeu, és igual, quan parles d'història humana, antiga, profunda, de debò, parles de totes les espècies, no? Doncs aquí està una mica la gràcia el kit de la qüestió del nostre programa. Parlem general, neandertals, el món, però què ens n'adonem? Que aquí, a casa nostra, comarques de Girona, a la bioregió aquesta que et feies referència ara tu de Girona, aquesta regió ecològica, delimitada doncs, per unes característiques ecològiques i geogràfiques molt determinades, una xarxa fluvial, uns rius que marquen el ritme de vida, on hi ha aigua i hi ha vida, uns corredors naturals per on passa la fauna. Bueno, aquesta bioregió, doncs aquí hi ha un grup o uns grups de clans neandertals que ocupen intensament aquest territori de casa nostra. I és clar, això és la, a nosaltres ens interessa perquè és la visió nostra local d'aquí, parlem de llocs que coneixem, Girona, el d'Espolla, Torroella de Montgrí, Alta Garrotxa, són llocs pròxims a nosaltres, però la mandíbula famosa de Banyoles, que això sí que és una mandíbula, és un crani, diguéssim, és un fòssil, no només són les eines de pedra. Doncs això, la gràcia i la clau, està a posar-ho doncs, també en el context, diguéssim, no? Europeu i general, és a dir, és aquesta cosa, visió particular i visió general de la jugada.
Uh-huh, exacte. Doncs, per acabar de fer aquesta petita descripció de com eren aquests homos neandertals, doncs res, d'acabar de donar tres o quatre dades més. Una seria, diguem que va viure aquí al continent europeu, aquí entre nosaltres, entre uns 250.000 anys fins fa uns 28.000, 25.000 anys, que és quan van desaparèixer, diguem-ne, una miqueta del mapa, si se'm permet aquesta expressió.
Literalment.
Exacte. I bé, el seu àmbit de moviment, com hem establert, és Europa, Pròxim Orient, però d'Europa hem de pensar que la meitat superior del continent que actualment considerem Europa estava glaçada, era un territori, podríem dir, hostil, no gaire propici per l'evitar, perquè els humans hi fessin vida, o sigui, el que seria a partir de Normandia, de l'actual Normandia de França, tota la part nord d'Alemanya, ja el que són Països Baixos, Anglaterra i Suècia i Noruega, ja per descomptat que no, part de Polònia i moltes parts de Rússia, tot això estava gelat en un territori que els neandertals no ocupaven. No? Per tant, el seu àmbit geogràfic ja era més petit. Ja no... Europa era més reduïda amb les seves dimensions actuals. Una altra dada que podríem dir una miqueta general, podríem ser la seva característica corporal robusta, no? Aquest front sempre tirat enrere, no? Aquesta, diguem, cara una miqueta de meló, no? Una miqueta així allargassada. Eren més o menys una mica més baixos que nosaltres, no gaire més, i més o menys aquí podien tenir una petita descripció de com eren els neandertals molt grans trets, no? I sobretot intentar lluitar contra aquesta imatge a vegades...
Sí, simiesca.
Sí, exacte, simiesca d'aquests parents nostres tan propers, no? Que això és... Sí, no té cap fonament.
Que és aquesta imatge simiesca doncs ve de que la primera vegada que es va trobar el neandertal, a finals del segle XIX, doncs el primer investigador que el va... un investigador que es deia Marcelin Boule, que era francès, doncs que el va intentar descriure. Esclar, com que en realitat no sabia que s'estava trobant davant d'una nova espècie i va veure doncs, que tenia doncs, unes parts tan robustes, no?, del seu, el que són els seus ossos de tan diferent, tan robust, molt diferent a un humà actual, doncs va pensar doncs, que, en fi, que era perquè s'assemblava més a un simi i que, en fi, era grotesc, no? I esclar, ho va publicar en una revista de prestigi francesa, l'Antropologie. I, esclar, aquest clitxe va quedar i va fer molt de mal, diguéssim, de cares a... Però bé, els últims anys se'n parla molt d'això i pensem que cada vegada la imatge del Neandertal doncs, ha canviat, diguéssim, i ocupa ni més ni menys allò que li pertoca, no? I en tot cas, quina és la imatge del Neandertal? És físicament molt més robustos que nosaltres, que nosaltres som una espècie molt gràcil en comparació amb ells, això per una banda a nivell físic, i per l'altra a nivell, diguéssim, d'aptitud, a nivell de mental, no? de capacitats cognitives, que es diu tècnicament, no? Capacitats de coneixement, capacitats de simbolitzar, doncs molt més pròximes a nosaltres del que podria semblar. És a dir, segurament doncs, també tenien llenguatge, eh? L'art ja està demostrat que sí que en tenien, eh? Per exemple, no fa gaire, doncs, es va trobar a coves de Búrcia doncs, penjolls de fa 50.000 anys, que per tant segurament vol dir que tenien un concepte d'art. Per exemple, també tenien el concepte del més enllà, segurament, potser no tots, però almenys alguns clans sí que els tenien, com es va demostrar doncs, fa ja 30 anys o així, quan es va trobar a unes coves d'Israel doncs, una sepultura neandertal datada en fa 100.000 anys i que tenia doncs, restes de pol·len, de flors, sobre de la tumba, de la sepultura, la qual cosa demostrava doncs, que hi havia una precaució pel més enllà. En fi, imatge de l'Neandertal actual, això, físicament, doncs sí, certament, més robustos que nosaltres, més baixets, no? Més grotescos, poder, però, per altra banda, doncs, amb capacitats cognitives, amb capacitats de raonament, no pas tan allunyades com fins ara es havia pensat, o fins fa 30 anys es havia pensat, sinó que ben al contrari, serien molt similars a nosaltres. En realitat, es tracta d'una altra humanitat, com nosaltres, però diferent a nosaltres, una altra espècie, però una altra humanitat, amb llenguatge, sentiments, amb emocions, amb capacitat de simbolitzar, amb capacitat de raonar, amb capacitat de passar del més enllà. Seria una mica això, el tema dels Neandertals.
Bé, ara ja tinguent clar quin és l'actor protagonista del programa d'avui, els Neandertals, i havent fet abans una petita descripció del que podria ser una bioregió, doncs anem a parlar concretament del que seria la bioregió de Girona i les seves característiques amb l'àmbit del programa d'avui i on es movien aquests Neandertals, podríem dir, gironins, de fa milers d'anys. Abans hem acotat per dalt el que seria Girona, que més o menys ve a correspondre una miqueta al que seria les fronteres polítiques d'avui en dia, però el que podria ser la delimitació més concreta de la bioregió de Girona doncs ve donada pel sistema fluvial.
Exacte, és que els rius són l'eix vertebrador de la vida durant el període Neandertal. O sigui, les comunitats homínides de Neandertals, aquests clans, no? Aquestes famílies de 30-40 persones doncs, que transitaven per un territori, el tenien ben acotat i en allà doncs, sobrevivien, doncs, venia molt determinada el seu sistema de vida nòmada, molt determinat per l'existència d'aigua. No és cap secret de dir doncs, que l'aigua és font de vida, perquè és evident. No només perquè s'ha de beure, no? Que és una necessitat fisiològica que tots els éssers vius tenim, sinó també perquè en ella, on hi ha aigua, hi van els altres animals a beure i, per tant, hi ha possibilitat de trobar doncs, això,
cacera,
plantes per recol·lectar, o animals morts a la vora de rius o estanys, i carronya, no? Perquè el tema de la carronya, de la recerca de carronya, és molt més important del que a vegades se li ha donat en el que és en els estudis d'evolució humana, perquè, és clar, anar a caçar, per exemple, animals petits, petits mamífers, un conill, bé, això sí que sembla que és més assequible, però quan tu vols anar com a grup de caçador recol·lector, anar a caçar doncs, un cavall, un cérvol, o sigui, la caça major, que es diria, és una feina més complicada, requereix un esforç, una estratègia de grup i una organització social més complicada del que, i uns perills del que en principi podria semblar. Per tant, si tu pots, estàs al cas, a la natura, en el medi ecològic en què et mous, que te'l coneixes bé, que ets un bon rastrejador del territori, rastrejar el territori, i allò que comentaves tu en el darrer programa, no? dels voltors, estar alerta, on et poden indicar que acaba d'haver-hi un animal mort, i tu, doncs, anar-hi ràpid com a diguéssim, el carnívor, no? Per excel·lència, com a competidor, diguéssim, el que és dintre la cadena tròfica, i arribar primer que un altre carnívor, una hiena, un llop, que són els grans competidors com a carnívors, grans competidors amb els humans, o han estat almenys històricament, fa 4 dies que nosaltres els humans estem per damunt de la cadena tròfica. Doncs, doncs tu, això que dèiem, tu coneixes el territori, doncs accedir a la carronya, i segurament que és molt més fàcil accedir a la carronya que això d'animals morts, perquè això és un procés natural que es va produint, constantment es produeixen, que es moren animals, que no pas haver d'anar a desenvolupar tota una estratègia de grup, mobilitzar amb tots els, diguéssim, anar segur, sortir...
Exacte, tots els perills que puguin portar.
Sí. Exacte, i anar segur. És a dir, per exemple, recol·lectar plantes, si coneixes un territori i el rastreges bé i estàs ben acomptat, Bioregió de Girona, a l'època de Neandertals, aquelles persones coneixien bé el territori, l'aigua, totes les... és segur la recol·lecció, perquè saps què has d'anar a buscar, a quina època de l'any, i... Vale. Però, clar, anar a la caça dels animals, clar, un animal fuig, no t'espera allà que siguis casat, és de lògica. La planta no, la coneixes, la reculls i avall. I els animals, caçar és més complicat. I la carronya, també, és més accessible perquè constantment, allò que diguem, la fauna es renova, es mor, és el cicle de la vida, no?, natural.
Exacte. I seguint aquesta, això com molt bé deies, dels rius, si avui agaféssim un mapa i tracéssim on estan les principals ciutats de... No ja de Catalunya, sinó del món, moltes veurem que han estat fundades sempre al cantó d'un riu. Si tenim en compte on es van formar les primeres civilitzacions, sempre és al voltant d'un riu. Aquest coneixement de que el riu és vida, no? I sembla la campanya per en contra del trasbassament del delta de l'Ebre, és veritat, el riu és vida.
No, és que és així.
I
és així.
Aquest coneixement ja ve, diguem, d'antuvi. És un... Bueno, és simplement veure instintivament com tots els animals hi van allà, com si no ja pots quedar-te uns dies sense menjar, però no et pots quedar sense beure. Per tant, sempre has d'estar a prop d'una font d'aigua, sigui una deu, sigui un rierol, sigui un riu de gran cabal. Els rius són importants i, per tant, Girona, com a bioregió, no és menys. I tots aquests jaciments que veurem ara a la segona part del programa, doncs veurem com estan estructurats, no? Doncs sempre al voltant de rius, i no s'allunyen mai de zones amb aigua abundant.
Exacte, de rius, d'aiguamolls, d'estanys, perquè hem de recordar que aquí a comarques de Girona, per exemple, el tema d'aiguamolls a la voltant del mar és un tema, diguéssim, que fins al segle XVII, XVIII, XIX, XX, aquests últims 3-4 segles, la presència d'aiguamolls al que és al costat del Mediterrani, a la Costa Brava, abundants, i precisament una de les grans feines de la gent, dels pagesos, del territori, ha estat assecar aquests aiguamolls, precisament per convertir-ho en terres de cultiu, perquè els aiguamolls doncs, eren llocs inevitables, diguéssim, i que els impedien per temes de mosquits, d'insalubres, etc. No? Però el que deies tu ara d'això d'on hi ha aigua i hi ha vida i on les poblacions, l'aigua font de vida, això és el tema del creixement sostenible. És a dir, el que és lògic doncs, és muntar una ciutat o un poblament al voltant d'on doncs, hi ha aigua i on es pot, com que la vida és un cicle natural, et renoves, aigua, menjar, tot es renova, no? El que no és lògic és, per exemple, com aquella ciutat americana que no recordo.
Nova Orleans.
Sí, o Nova Orleans. O...
Sí, la que es va inundar amb la Katrina.
Exacte, Katrina o també, bueno, o no, ara no... En fi, una que està relacionada amb el Colorado. Està, és Fènix, la ciutat de Fènix, que està situada en ple desert i no rep aigua, o sigui, no hi ha cap riu. 3 milions de persones viuen a ple desert i l'aigua ve d'una gran canalització relacionada amb el riu Colorado, em sembla, i que, per tant, hi ha un transvasament també enorme. És clar, això no és... En fi, mentre hi hagi diners i puguis anar canalitzant l'aigua i hi hagi aigua, doncs bé. Però, és clar, si allà es trenca l'1 a la... Bé, per exemple, el que ha vingut sempre, la història de l'humanitat n'està plena. Èpoques de sequera, èpoques de canvis climàtics, això sempre hi ha set. Vull dir, per molt d'alarmista que ara hi hagi que sembla que en 4 dies s'ha de canviar el món, no. Tu mires la història de la humanitat els últims 10-15 mil anys, canvis climàtics a punta pal. El que passa que són en períodes llargs, poden passar en 100 anys, 200 anys, però hi són. Esclar, llavors tu tens una ciutat, 3 milions de persones, que esclar, depens d'aigua, vull dir, tu, molta cultura, molta economia i molt de tot, però tu en el fons ets un ésser biològic i ets fisiològic pur i dur, perquè deixem-nos d'històries, però mirem el primer. I si no mirem com està el món, en fi, amb la gent que passa fam i tot plegat. Doncs, esclar, o sigui, en resum, com que això en parlarem en un altre programa, més concretament d'aquests temes, el que veníem a parlar és del creixement sostenible, és a dir, coses de lògica, unitats. El que estem fent avui és parlar de coses de lògica, que és bioregions, ecologia, establiment humà i, en el fons, neandertals i supervivència. Bàsicament és això.
Mm-hmm. Doncs bé, és el moment de fer una petita pausa i en 2 minutets tornem a estar aquí amb tots vosaltres, al Pedra Pedra, i aquest programa dedicat a la bioregió de Girona i la seva presència neandertal. Fins ara.
Fins ara.
Si els migdies t'agafa l'hora tonta, connecta't a l'Hora Sexta. Tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda, un món a cau d'orella.
Doncs bé, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, aquí al programa del Pedra Pedra, programa dedicat a la prehistòria. I us recordem, aprofitant abans de començar ja encara el tema d'avui, doncs que sempre podeu recuperar tots els programes que hem anat emetent al llarg d'aquestes 46 setmanes que ens precedeixen a la pàgina web r90.org. I allà, si aneu a programes, podeu anar al Pedra Pedra i podeu escoltar doncs, els emesos aquesta tardor, o si volguéssiu recuperar els anteriors d'altres altres temporades, doncs, si aneu directament a arxius, doncs allà veureu el Pedra Pedra cap al final de tot de la pestanya que s'expandeix, i allà podeu recuperar tots aquests programes del Pedra Pedra que hem anat fent aquí a la ràdio. Doncs bé, acabat de fer aquesta petita autopublicitat del programa, doncs encarem ja el que seria pròpiament dit aquests jaciments on aquests neandertals vivien aquí a aquesta bioregió de Girona que hem anat definint ara, doncs, que es movien el que seria, doncs, tota la xarxa fluvial d'aquí del territori.
Exacte, no? La bioregió de Girona, que seria una unitat, doncs, amb personalitat pròpia, amb uns elements, doncs, singulars, que la farien, doncs, que aquests grups neandertals, que no hem d'oblidar que tenien un sistema de vida nòmada, doncs, acotarien aquest territori, on hi viurien, on es desplaçarien, i ara en funció de les necessitats i dels coneixements d'aquest entorn s'anirien desplaçant els diferents petits ecosistemes que hi ha dintre aquesta bioregió de Girona. Què volem dir, petits ecosistemes? Doncs, per exemple, un seria el de l'Alta Garrotxa, el massís calcari de l'Alta Garrotxa, podria ser un.
Un altre... Exacte, que parles ara de l'Alta Garrotxa, recordem que és un... on aquests neandertals van fer segurament el que podria ser la primera cargolada documentada d'aquí, de casa nostra.
Exacte, ara que dius això, que és la cova 120, que és una cova que hi ha a Cadernes, i que, doncs, unes investigacions que es van fer als anys 80 des del Museu Comarcal de la Garrotxa, tota una sèrie de prehistoriadors d'aquí de la comarca i de gironins, doncs van documentar això, doncs, unes 500, doncs, evidències, doncs, de cargols, closques de cargols que al principi havien estat consumides. I com que això es va poder datar a l'entorn de 50.000 anys, doncs, permet pensar, doncs, que si van estar consumits, doncs que puntualment un clan de neandertals es havia desplaçat a l'Alta Garrotxa i va recollir cargols, se'ls va consumir. Per tant, estem davant de la primera o de la cargolada més antiga, almenys que tinguem constància empírica, material, proves materials, de casa nostra, no?
Exacte, i tot això està al voltant, tot aquest sistema que comentàvem ara d'aquí a l'Alta Garrotxa, trobem un altre riu, a Llierca, un afluent del Fluvià.
Exacte, per un costat tens el Llierca, per la banda sud, Llierca, Fluvià, o afluent tributari del riu Fluvià, que el riu Fluvià sí que és un dels rius importants de comarques de Girona, i per l'altre costat, diguéssim, a la vessant més nord, tindries la Muga.
Exacte, no? que és on neix.
On neix, exacte. Doncs, per tant, relacionat, doncs, el que diguem, què vertreva aquesta bioregió de Girona? Doncs les xarxes fluvials quaternàries, fonamentalment els tres rius importants, la Muga, el Fluvià i sobretot el Ter, que és el gran riu de casa nostra. I bé, el que estem dient és això, que dintre, doncs, aquesta gran unitat ecològica hi ha petits ecosistemes, on els grups nòmades, els clans neandertals, es mouen en funció de les necessitats i del coneixement del territori, no? Talment, de la mateixa manera o de forma similar, doncs, com fan els grups caçadors recol·lectors que viuen a l'actualitat i que tenen un sistema de vida molt, molt semblant a com devien ser els caçadors recol·lectors de l'època dels neandertals o dels homo sapiens més antics, anteriors, doncs, al sistema de vida nostre actual, sedentari, del que coneixem com a civilització, no? I que no és altre, quin és aquest sistema de vida? No és altre, doncs, que acotar un territori i, doncs, enorme, un territori enorme, i no moure's d'allà, O sigui, aquell territori, a nivell intern, doncs, se'l rastregen i se'l coneixen de pe a pa, però més enllà... com si no hi hagués vida, no?
És un gran desconegut per ells.
Exacte, perquè no fa falta, és a dir, amb això recordem, per exemple, que no fa gaire va sortir al National Geographic un reportatge sobre una tribu, un clan de caçadors recol·lectors actuals de l'Àfrica Oriental, que són els Azda, no? Que ja n'hem parlat vegades, que pedra a pedra, i clar, allò és extraordinari, no? Perquè se'ls va fer un reportatge, els van entrevistar i tot, i clar, aquests caçadors recol·lectors es calcula, doncs, han quedat molt marginats actualment en un lloc, diguéssim, inhòspit, i han anat quedant marginats perquè per pressió, diguéssim, dels grups agricultors ramaders, no? Els han anat desplaçant de les millors terres, però ells han mantingut el seu ritme de vida en el lloc on estan actualment, no? I doncs, per això, el lloc on estan actualment és inhòspit, bueno, per ells no, s'hi han adaptat, i és enorme aquell territori, no? i el coneixen de pe a pa, no? I bé, en aquesta entrevista, amb els seus ritus, les seves carències, les seves emocions, el seu, no només es dediquen a menjar i reproduir-se, no? Que és la imatge típica d'aquestes societats, diguéssim, no tan civilitzades com nosaltres, no? aquesta imatge pejorativa, que això ens l'hauríem de treure del cap, no? Vull dir, en cap i la fi són societats humanes que sobreviuen. Doncs, què feien? Li havien preguntat amb el xaman del grup, no? I deia, més allà del territori no hi ha vida, és que ni m'interessa, ni és igual, no fa falta. Ells, és això, estem parlant d'aquest concepte que intentem veure ja amb què carai és, veure com el definim i com... Concepte de bioregió.
Exacte. Tot el seu territori els hi donava tot el necessari per viure, doncs, exacte, perquè anar més enllà. O si algun dia s'haguessin invertit les tornes i desapareix la caça, doncs haguessin agafat i s'haguessin desplaçat.
Exacte, que és el que fan els éssers vius i han fet sempre històricament. Els éssers vius, els mamífers, les manades de cavall, és a dir, què fas? Vius en un territori, un territori enorme, insistim, no es tracta d'un poble, una ciutat, no, un territori enorme, d'uns quants milers de metres quadrats, que és, i que no vol dir que, o sigui, igual tu estàs 10 anys recorregant aquell territori i no tornes a anar a un punt on havies estat fa 10 anys enrere, no? Però tu et vas desplaçant per allà. I si no es produeixen causes catastròfiques o com deies tu ara, no? En general, els grups, els grups, els éssers vius, no canvien, no hi ha necessitat. Normalment sol ser per causes, doncs,
de força major.
Força major, naturals, no? Els han d'oblidar, doncs, que nosaltres, els humans, som éssers biològics, amb cervell, sí, pensem, innovem, imaginem, no? Sí que tenim aquestes particularitats, no? Però, i som innovadors, d'acord, però tenim una vessant molt conservadora, determinada per la nostra biologia, per la nostra ecologia, i que és de sentit comú i és lògic, no? I això, analitzant el passat, mirant l'ésser humà amb escala ampla, amb tota la varietat d'espècies que hi ha hagut, doncs te n'adones que ha d'haver estat així la major part del temps.
No? Uh-huh, exacte. I la presència, com acabes d'apuntar, una de les presències de Neandertals aquí a Comarques de Girona era l'Alta Garrotxa, una altra era que aquí a... vam dedicar-hi un programa aquesta mateixa temporada, va ser, doncs, el que seria la depressió de la selva, l'entorn de Brunyola, no? Que un altre seria, com el programa de fa un parell de setmanes, el Clot d'Espolla, o sigui, tota la zona aquesta de...
La conca de lacustre,
Banyoles-Besalú, perdó, que t'he tallat, les famoses i mai prou ben reconegudes coves de Serinyà, no? Seria una altra d'aquestes regions, i una altra de les grans zones on s'han trobat una gran concentració de presència, normalment en superfície, és a l'entorn de la ciutat de Girona, no? On aquí sí que tenim les confluències de diversos rius, no? Per una part tenim l'Unyà, l'altra part tenim el Ter, no? Que és afluent de l'Unyà, no? I hi ha altres petits rius, no? Doncs que hi afloreixen, no? I una d'aquestes novetats, no? que recents jaciments excavats, doncs era el que s'han estat fent aquest estiu al Pla de Dalt.
A la zona de Domeny, no? Que és el que dius, que és el riu Ter, diguéssim, que és el riu principal, amb tota una sèrie d'afluents que fan que hi hagi aigua abundant en aquesta zona d'on avui actualment hi ha la ciutat de Girona, no? I que, doncs, aquí a l'entorn s'han trobat moltes eines de pedra tallades, doncs, d'aquest període, el període de Neandertal. I normalment, on estan situades aquestes eines? Doncs en llocs que antigament eren més elevats respecte al nivell del riu en aquell moment. Perquè, esclar, el riu ara, avui en dia, passa una cota. Però antigament el riu, el Ter, la Llémena, la Llémena, que és un afluent del Ter, que és un altre dels grans rius, una zona interfluvial extraordinària, que és la zona de Sant Gregori, Fontejau, Puig d'en Roca, allà a Girona, aquesta zona interfluvial, hi ha hagut aigua en abundància, no? Però el nivell de, històricament, aigua en abundància al llarg de la història, també produït doncs, per l'explosió del volcà Pollitadri, que va modificar, doncs, va barrar els antics cursos fluvials, va crear estanys, va crear preses, llocs de vida, llocs extraordinaris per viure a l'època de l'Andertal. Doncs també, a més, els rius, aquests dos rius, avui en dia passen a una cota, però no ha estat sempre amb aquesta mateixa cota, respecte al nivell del mar. Antigament estava més elevat el riu, perquè els rius que fan es van encaixant, no? A mesura que van transportant materials, van erosionant el territori i es van encaixant i van baixant de cota, no? També una mica influenciat doncs per les pulsacions climàtiques generals de l'hemisferi del planeta, és a dir, èpoques de grans concentracions de gel, no? D'èpoques de molt de fred, el gel es concentra als pols i el nivell del mar baixa. Èpoques de climes molt càlids, passa al contrari, el gel es desglassa, el nivell del mar puja i, per tant, doncs els rius, també, com que estan en connexió amb el mar, doncs també puja, no? Com se sap tot això? Per què se sap tot això? Doncs perquè a l'entorn de la ciutat de Girona han quedat còdols dels rius, d'aquests antics rius, pel seu lloc on te passaven. És a dir, podem resseguir l'antic curs fluvial del riu Ter i de la Llémena, doncs, a partir de les escasses, no? però visibles i evidents, restes de riarencs d'on abans passava el riu. Per tant, sabem doncs, que... I és allà on hem d'anar a buscar, doncs, relacionat amb aquests cursos fluvials antics, on hem d'anar a buscar la presència dels Neandertals. I, efectivament, tot encaixa. Això s'anomena correlació estratigràfica i correlació doncs, això de presència humana amb el medi que li pertoca en aquell moment. Clar, tu no pots anar a buscar eines de Neandertals al costat del riu Ter actual, perquè no...
El traçat ha variat.
El traçat ha variat, i esclar, no encaixa. Has d'anar a buscar en relació amb el medi que hi havia en aquell moment, no el que hi ha ara. Perquè, esclar, amb el pas del temps tot s'ha modificat i s'han esborrat moltes coses del passat.
Exacte, i més en aquesta regió que estem comentant ara aquí, de l'entorn de la vall del Llémena, de l'Unyà, i recordem que és una zona volcànica on aquests volcans de la zona de per allà Canet d'Adri doncs, van abocar la seva colada de lava doncs, cap a aquesta direcció i per tant doncs, tot va quedar modificat.
Exacte, i els cursos fluvials es van crear petits estanys, etc. No? És una zona molt interessant aquesta, la Vall Mitjana del Ter. La Vall Mitjana del Ter, com parlem, ens referim des de la zona de... a partir de que ve del Pasteral. És a dir, el Ter neix a Setcases, llavors va fins a Vic, no? Que aquest seria el que és la capçalera. És una cosa molt curiosa, que això els geòlegs doncs, sempre els han curiosit, de com és que, si mires la direcció inicial del riu Ter, com és, el lògic semblaria que anés a desembocar doncs, en direcció a Barcelona, com el Llobregat, o com el Llobregat, Bahia, bàsicament. No? Bueno, aquí. Però després fa un gir ben estrany,
sí, sí.
No? A la zona de Vic, i després pren una direcció totalment oposada, vull dir, no va nord-sud en paral·lel al Llobregat o als altres rius, no? Uh-huh. Bueno, això és una cosa que tampoc, no sé si s'ha acabat d'aclarir mai, però això hi ha el famós geògraf aquell en Soler Sabarís, doncs als anys 50 ja tenia una teoria, bueno, i d'altres geògrafs d'aquests reputats catalans, no?, del segle XX, que deien doncs, si antigament el Llobregat i el Ter podrien formar un mateix riu. Bueno, en realitat tampoc no sé si s'ha acabat d'aclarir. Ara no ve el cas pel tema que ens ocupa. El que ve el cas és que a partir del Pasteral comença el que és la Vall Mitjana, és a dir, és quan el riu doncs es fa més ample, el cabal d'aigua és més, diguéssim, més tranquil, més espaiós, hi ha més aigua, tot és més tranquil, no és com la capçalera, que la capçalera doncs, dels rius ja se sap que l'aigua baixa en abundància i de forma ferotge, no? En canvi, a la Vall Mitjana les coses estan més calmades i el cas que ens interessa a nosaltres, que és el tema de l'hàbitat humà, doncs és un lloc ideal, diguéssim, per establir-s'hi, no? Això no només passa amb el riu Ter, sinó que altres rius de la península Ibèrica o a nivell europeu es produeix el mateix, Solen ser les valls mitjanes dels rius on són els llocs més indicats doncs, per l'establiment humà. No?
Uh-huh. I segurament molts us preguntareu com és que no parlem de l'Empordà, no? Aquesta gran plana que avui en dia tots tenim present i que forma un dels paisatges més reconeguts de Catalunya. Bàsicament no se'n parla perquè actualment ho veiem això és com una plana, però no fa tant de temps que eren zones d'aiguamolls tot ella.
L'Empordà és el que dius tu, és un enigma, no? És a dir, si trobem presència de períodes antics de la humanitat a l'Alta Garrotxa, a la Vall Mitjana del Ter, sobretot, a la Depressió de la Selva, a Torroella de Montgrí, això a la part nostra, a la part de la península Ibèrica dels Pirineus en avall. Però llavors, a més a més, també sabem que a la part dels Pirineus en amunt, el que avui en dia seria França, doncs es produeix una presència humana o una intensitat d'ocupació molt similar, que són les valls dels rius, el Tet, l'Agli i el Tec, no? I a més, en aquestes terrasses també hi ha molta presència d'eines de pedra del període Neandertal i possiblement més antigues, no? I a més, hi ha un gran jaciment com és la Cauna de l'Aragó, que n'hem parlat vegades aquí al Pedra Pedra, que és aquest jaciment que està situat a Talteüll, a prop de Perpinyà, i que és una cova extraordinària, és fantàstica, perquè en aquesta cova s'hi han trobat restes de tot tipus, fòssils d'humans, eines de pedra, animals antics, pòlens, de tot, d'un període que va de 700.000 anys a 100.000 anys. I per tant, els últims, de 300.000 anys a 100.000 anys, ja és l'època dels Neandertals. No, vale, llavors, el que deies tu, l'Empordà. L'Empordà està al mig d'això. Està al mig, per una banda, està al mig, no?, del que és tot la plana del Rosselló, que hi ha abundància d'eines de pedra del període Neandertal, i la banda d'aquí, Vall Mitjana del Ter, la Selva, etc. Com és? Probablement la gran explicació són dues. Una, que com que a l'Empordà doncs, hi ha hagut molts aiguamolls, ha estat una plana que ha sofert de forma molt evident el que són les transgressions i regressions marines. Cada vegada que el nivell del mar ha pujat i ha baixat, doncs s'ha inundat aquesta plana. Vull dir, només s'ha de veure la forma que té. Denota doncs, que hi ha hagut les pujades i baixades del nivell del mar l'han afectat. I això què ha fet? Doncs que hi hagi una quantitat en molts llocs de sediments doncs, que fan impossible doncs, detectar-ho. No? Que és a dir, que probablement hi siguin, igual estan a 7 o 8 metres, no se sap. Tampoc se sap gaire bé perquè, per exemple, a la plana de l'Empordà no hi ha hagut un grup de recerca, com per exemple hi va haver-hi Girona, amb l'Associació Arqueològica de Girona, als anys 70 i 80, de gent, prehistoriadors, interessats en aquesta temàtica, que hagin dut a terme una recerca sistemàtica d'un territori. Perquè no hem d'oblidar doncs, que els jaciments arqueològics sí que es troben per casualitat, moltes vegades, però també és perquè hi ha hagut gent ja interessada doncs, que ha volgut veure o ha anat a buscar. És a dir, sempre és una sorpresa contra un jaciment arqueològic, sempre. O trobes una eina prehistòrica. Encara que estiguis excavant una cova i saps que és una cova de 300.000 anys. Quan tu grates i trobes una eina, és la màgia.
És allò que el que vas a buscar.
És el que vas a buscar, però és que... o quan descobreixes un jaciment, per molt que vagis a buscar, és clar que hi ha l'atzar, però tu hi has d'anar-hi a buscar-ho, no? Bueno, el que ha passat a comarques de Girona, a la bioregió de Girona, doncs ha estat llocs molt concrets, a la Selva, a l'àmbit d'actuació de la Societat Arqueològica de Girona. No? I llavors a l'Empordà s'han fet coses molt puntuals, també determinat per gent concreta interessada en... Per exemple, a l'Empordà, a la zona travertínica de les Escaules, a prop del pantà de Boadella, doncs allà també als anys 80 es va fer una excavació i es havien trobat doncs, eines que segurament poden ser del període Neandertal, no? Però no s'hi ha fet recerca, és a dir, el coneixement nostre de la prehistòria està molt determinat també doncs, per l'atzar, per el que es trob, sí, però també per la gent, per les persones que s'interessen per aquest tema i busquen. I és bàsicament, una mica seria això per tancar el tema de l'Empordà que comentaves, que és un gran enigma.
Sí, sí, que és això, és una gran comarca que, bueno, això, de pas, amb el que seria tota la Catalunya Nord i o sigui, que és la part més accessible per travessar els Pirineus, potser juntament amb el que seria la Cerdanya, però és això, no? I misteriosament aquest ampli territori doncs està una miqueta pobre amb grans troballes de...
Sí, no s'han trobat, no, és el que dius, és un corredor natural, vull dir, la lògica et porta a pensar que, esclar, si en té al sud i n'hi ha al nord, per allà al mig, que
exacte, que és...
van passar pel mar, van vorejar, no, allà també segurament hi han de ser-hi. El que passa que, per una banda, la forta acumulació de sediments de les transgressions i regressions marines, per una banda això, i l'altra, que no s'hi ha fet un treball de recerca sistemàtic, perquè, esclar, sortir al camp a buscar jaciments, ja t'està dit, vull dir, les persones que ho hagin fet, que ens escoltin, saben que sí, tu has de gastar unes quantes sabates, abans no trobes algunes eines, perquè no és anar a sortir al camp i anar a una... Mira, sí, aquí hi ha una antiga terrassa fluvial, i vas a buscar i trobes eines. Les eines, en els museus n'hi ha en acumulació, perquè és clar, perquè és al llarg de molts anys, de la feina de moltes persones, i al final ja acaben sortint. Però les coses costen, no és...
No està tan fàcil.
No està tan fàcil.
Sí, sí, i això, si ara me'n recordo que fa... la setmana passada sortia un antic canal de fa només un segle i mig llarg de Barcelona, que està mig desaparegut, el canal de la reina Isabel, em sembla que connectava de Molins de Rei a Barcelona, i molta gent no el coneix, imagina't quan ja estem parlant de centenars de milers d'anys enrere, doncs encara costa molt més doncs, trobar el traçat de la petja de tots aquests, aquests humans.
Perquè ara has dit una cosa molt interessant, que és el tema de la interpretació. És a dir, esclar, tu aquestes eines les has de saber de reconèixer. Està tallada o no està tallada? Aquesta és la típica història, no?, de molta gent, no?, quan tu intentes comunicar i explicar doncs, que estàs davant d'un objecte prehistòric, un còdol de riu tallat, que és un pic, que és un bifàs, i estàs intentant explicar, no? I la típica pregunta, home, o la típica afirmació, vaja, pedres com aquestes, el riu no està plena. Bueno, sí, parlem-ne, anem-nos a mirar i us explicarem que no és així, no? Perquè no... És a dir, el que has dit tu és... S'ha de saber interpretar. Una eina d'aquesta, si no la saps interpretar, sí que és un roc qualsevol. Quan en realitat estàs parlant d'un objecte de museu preciós, extraordinari, i que dona informació fonamental per comprendre la història més antiga de casa nostra. És a dir, sense aquestes eines de pedres tallades... sense saber-los interpretar bé, sense saber-los reconèixer, en realitat és com si estiguessis esborrant la memòria més antiga del nostre col·lectiu humà, de la nostra història com Arques de Girona, no? Per tant, això que deies tu ara del canal és fantàstic perquè s'ha de saber interpretar. Si el veus però no el saps interpretar, ets cec, no t'hi veus, no, perds una part fonamental de la història del teu país.
Exacte, i és fonamental això per saber... doncs d'on te vens i saber per què ets així aquests descobriments de tan antics. I bé, fins aquí una miqueta el que seria aquest repàs una miqueta així general doncs, del que seria tota aquesta bioregió. Recordar-vos d'això, doncs, que si voleu aprofundir més una miqueta el que serien tots aquests jaciments que us hem parlat, rem molt puntual d'aquesta bioregió de Girona, doncs sempre us podeu recuperar, doncs, com dèiem abans, al podcast de la ràdio a r90.org, i allà, doncs, si aneu a arxius o aneu a programes, doncs els podreu escoltar online o els us podreu descarregar. Doncs bé, fins per la meva part res més, emplaçar-vos a tots a la setmana que ve amb un nou programa doncs, dedicat a les evolucions i regressions de la cultura i la tecnologia dels humans.
Per la meva part també, bueno, fins la setmana que ve.
Doncs molt bé, passeu una bona setmana. Adéu.
Adéu.